sintonia de mig matí a les zones de la 107.7 de la FM. L'associació Lut de Luna ha organitzat una conferència. Tindrà lloc el dijous 1 de juny i porta per títol Violència de Género, Micromachismos. Avui nosaltres en parlem a mig matí. Ens acompanya en Maripaz Sánchez, que és la presidenta de Lut de Luna. Què tal, com estàs? Hola. Bon dia.
Hola, bon dia.
Secretària.
Soy la secretària,
la secretària. Sí. Perfecte. Jessica Moya, que serà doncs una de les persones encarregades de fer aquesta xerrada. Benvinguda.
Merci.
I també ens acompanya en els nostres estudis Magdalena Blanco, que ella és vocal de l'associació. Què tal? Bon dia.
Molt bé.
Doncs perfecte, dèiem que tindrà lloc el dijous, dia 1 de juny, doncs d'on neix la idea de fer aquesta xerrada?
Bueno, pues la idea no la dio Jessica, que bueno, ella es la activista feminista y hace estas conferencias, y como veo que es un tema bastante general, ¿no?, y bastante interesante, pues hemos hecho una colaboración con ella, a ver cómo va.
Quines són les últimes activitats que esteu fent a Lut de Luna?
Pues son tantas que las de siempre, pilates, yoga, o sea, deportivas y culturales, francés, inglés y manualidades y una hora para ti para divertirnos, hacer un poco de teatro.
Baile de línea.
Sí, baile de línea, eso es lo último, es verdad, o sea que... un montón. No paramos, no paramos.
Molt bé, molt bé. Això és bo, això és bo. Doncs, Jessica, explica'ns d'on neix doncs, també aquest neguit, potser, per aquest tema.
A veure, en principi, bueno, aquest tema és un tema que fa poc que es coneix, és un concepte que micromasclismes, és un tema que és un concepte nou, en principi, no, que no és massa conegut, i va sortir de que ens van demanar a la Sofia, que és l'altra companya que estarà amb mi, i a mi, fer alguna cosa pel dia 8 de març, del Dia de les Dones, a Calafell. Vam fer aquesta conferència debat, perquè al final que volem fer és donar a conèixer què és aquest concepte, com ens afecta la nostra vida diària, i que la gent remoure una mica a la gent per dintre, no?, i que pugui veure que és una cosa que ens afecta dia a dia. I va sortir d'aquí, de que va sortir bé, i van dir, pues, anem a proposar-ho a més associacions que tinguin ganes i que vulguin experimentar a veure com surt això.
Comentaves que el concepte, poder la paraula, és relativament nova, però evidentment aquests micromasclismes existeixen des de temps immemorables, no?
Sí, bueno, la conferència va sobre això, no? Està dividida en dues parts, una que porta més la Sofia, que és de que és la violència de masclista, d'on venim, on anem, i la que parlo jo, que el micromasclisme és una cosa cultural i que la portem a l'ADN cultural, que això és una cosa que han implantat a les nostres àvies o revesàvies, i ho fem sense adonar-nos compte, i ho fem les dones, més que els homes també, però són petits detalls del dia a dia que no ens donem compte, però que això és la primera base per arribar a un maltractament. És molt heavy el que estic dient, però és la primera base per normalitzar una cosa que no ha d'estar normalitzada.
Quins serien alguns dels exemples?
El més típic: vas amb la teva parella, home, al bar, ell demana un cafè, tu una cervesa, i li posen la cervesa a ell. Aquest és el més típic. El que és més, que diràs, que tonteria. Sí, però normalment les dones no han de beure, no han de fumar, no han de tindre uns còdics civils que no són aptes per les dones, perquè no serien senyoretes.
Clar, però en sobte això, no?, que estigui passant al segle XXI. O sigui, que això passés abans, sí, que ho podem no tolerar, no?, però veure una mica més normal, no?, que tot ha evolucionat una mica. Però que aquestes coses, doncs, continuïn passant a dia d'avui,
Sí, sí, es que, pero tenemos ya lo que dice ella, el concepto de nuestros padres, lo que hemos visto, y entonces siempre vamos un poco encaminadas, sin querer, sin darnos darnos cuenta, actuamos de una manera que no es correcta. Yo muchas veces, y cada vez me doy más cuenta con la edad, de que hemos hecho, vamos, algo que no es correcto.
Llavors, les dones som culpables d'aquesta situació?
Sí. Jo crec que un percentatge bastant alt que sí.
Sí, no som conscients. No som conscients de que d'aquestes petites coses que tolerem i no denunciem, i que a vegades són capaces fins i tot de transmetre a la següent generació. Per exemple, jo sóc una generació que ha de lluitar més que mai per aquestes coses, perquè hi ha una visibilitat que abans no hi havia davant de la violència masclista o de simplement dels feminicidis, vale? Pues, i la generació meva, que és la que està que tenen nens ara, encara que jo no tinc, però i els que tenen nens ara, hi ha un repunte del masclisme molt gran a les adolescents d'ara.
Sí, no, de fet és el que comentes, no, que encara hi ha molt més masclisme que segurament els pares d'aquests adolescents, no?
Sí.
Vull dir, hi ha hagut un auge sense massa explicació, potser.
Bueno, és el tema del que dèiem. És tota aquestes cultures, aquesta cultura que tenim, que cap a la dona ha de ser la forma correcta és has de vestir així, has de maquillar-te per estar guapa o per arreglar-te, no perquè tu vulguis, sinó perquè has d'estar... És com, vas sense maquillar perquè vas així. No te arregles? Home, però si m'ha arreglat. Pues aquestes coses, és a dir, que el maquillatge s'utilitzi per que has d'arreglar-te, no perquè tu vulguis sentir-te millor o perquè has d'anar vestida així amb talons, obligatòriament, perquè te veuran millor, no perquè tu te sentis bé. Una cosa és que tu ho facis perquè tu vols i te sentis bé. I una altra cosa és que t'ho imposin des de que ets adolescent perquè has d'estar guapa, has d'estar millor, no has de tindre ojeres. Va, aquestes petites coses fan que has de carregar la motxilla de, jo porto la casa, jo porto el treball, jo porto les comptes, jo porto no sé què, jo porto, vale? I aquestes petites coses fan que tu ho fas i a casa ho veuen, i això és una cosa que es repeteix.
L'entorn, suposo que encara que sí que comentaves que les dones tenim gran part de culpa, sí, de que això sigui així, l'entorn doncs evidentment influencia, no? Què seria l'entorn? Més aviat parlaríem de l'àmbit familiar, parlaríem de l'àmbit una mica més social. On s'hauria de buscar una mica doncs més aquest focus?
En principi, a casa i a les escoles. Les escoles també tenen molt a veure. El que des de petits, i estem dient des de la guarderia, les llars d'infants, t'aposin que els nois han de jugar a pilota o amb una sèrie de coses, les nenes a cuinetes. Això ja està fent una separació entre nois i noies, al pati, perquè els nois sempre tenen més quantitat de pati jugant a futbol, la pista gran, i les nenes han de posar-se al voltant, al lloc que li deixen. Perquè, clar, la pista sempre és on per als nois. Però si tu vols jugar a bàsquet amb les teves amigues, no. Se juga a futbol i normalment cada dia un curs. I són els nois els que juguen a futbol. Molt poques noies juguen a futbol. Llavors, això és un micromasclisme, perquè estem vivint que des de petites l'home té la part dominant del pati, la part central. I nosaltres estem al voltant amb el tros que en deixen. Això és un exemple clar al col·le. Uh-huh. Llavors, a casa també, perquè clar, a casa és on adquirim més les coses que fem al dia a dia, no? El que te diguin, no, aixeca't i porta-li al teu oncle un got d'aigua. S'aixequi ell, no? Aquestes petites coses també fan. Però al col·le també hi ha petites coses que s'han normalitzat que no ho són.
El tema aquest que comentaves de les joguines, no? També hi ha moltes associacions, de fet, que lluiten contra tot això, no? Que sí, les cuinetes siguin cosa només de nenes, per exemple.
Sí, i n'hi ha una associació aquí a Catalunya, ara desconeixen, no sabria dir el nom exacte, que està fent ara uns treballs amb llars d'infants d'Astúries per coeducar, que és com es diu el fet, I el que fan és que no fan diferenciació entre les joguines, i quan juguen a casetes, juguen tots, és a dir, tots i totes. I li ensenyen a nens de 2-3 anys que han de planxar, i que és una cosa normal, i si han de jugar a futbol, s'ha jugat a futbol tothom al mateix dia. I és com que aquestes coses fan que sí que és veritat que acabaran, perquè hi ha nenes que li agraden les nines i hi ha nens que li agraden els camions, ¿vale? Igualment també n'hi ha al revés, però faciliten més les coses.
Mm-hmm. Hi ha molta diferència d'una generació a l'altra en quant a aquests micromasclismes?
Sí, n'hi ha una... A veure, són els mateixos, però com n'hi ha més visualització o visibilització, bueno, és que tenim una... n'hi ha molta gent o moltes associacions o moltes dones que estan lluitant dia a dia perquè això es vegi, fa que ara hi hagi menys o que es pugui denunciar més, ¿vale? Perquè quan et porten la cervesa, què passa, que jo no puedo, ja et queixes, sí. Abans no et queixaves perquè la meva mare, pues lo cambio y ya está. O la meva àvia és, no digues nada, que pobre chico. No, és el canvi, no? Des de l'àvia fins ara, que ara podem dir les coses, tenim aquesta llibertat o aquesta tranquil·litat de que pots dir les coses, i abans suposo que encara que era evident, no ho deien.
Mm-hmm. Com es lluita contra tot això?
Pues... Mira, pues fent xerrades d'aquestes, conscienciant a la gent, fent veure que no és una cosa normal, fer molta psicologia, perquè clar, en principi, quan t'asseus a fer una cervesa amb una amiga, sempre que vas parlant, te pregunta, ¿esto es normal? No és normal. Una cosa és el que estem vivint, però tu has de saber identificar conductes, no? L'altre dia vaig tindre que fer un regal a un bebè, i vaig anar amb un grup de noies, què fem? I era un nen. I jo vaig dir, tot verd. Verd, lila o... Perquè jo tinc la llei de no comprar res, ni rosa ni blau. I, si li gusta l'azul a la madre, dic, me dona igual, jo no li regalaré res blau. No, perquè jo sóc una persona que no vull això. I com no vull pel meu fill, jo intento que amb una petita cosa, que és el regal, no fer-ho sexista. Llavors, simplement aquestes petites coses ja consciencien.
No sé com ho veieu, Maripaz i Magdalena, això que ens està explicant la Jessica.
Molt bé. És que jo... Bueno, sí, lo veo bien interesante. Sobre todo, pues, de cara a la sociedad que tenemos, que hay que estar más consciente, y los niños ya de pequeño que salgan con la base, ¿eh?
Y Maripaz, ¿qué dices?
Que estoy totalmente de acuerdo, o sea, pero hay algo que ahora yo he visto, más bien, no personalmente, sino muy cercano, de que ha habido como un cambio tan grande que ahora las parejas de ahora es ella la que le da a hacer toda la responsabilidad a él. Y lo digo de
la Jessica primer... Pasim al cap, no sé si estàs d'acord, Jessica.
Lo digo de primera mano, o sea, lo digo o sea, no de goidas, ¿eh? Y pienso, jobar, creo que es demasiado, o sea, está que se puede repartir toda la faena, pero es que ahora lo veo como que, no sé, como un cambio más al revés.
Yo es que discrepo con estas cosas. No estoy, a ver, estoy de acuerdo en cierta manera, porque por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a mí y a mi pareja, ¿no? Mi pareja es amo de casa,
sí.
Y soy yo la que voy a trabajar, ¿no? Que esto no es algo muy normal y la gente no entiende, porque es como, ¿y por qué no trabaja? Y dices, bueno, por circunstancias de la vida, pero si fuera al revés no te lo preguntan. Es como que es normalizado, sí, que la mujer se quede,
eso,
¿no?
Eso sí.
Pero el que él tenga más responsabilidades ahora. Bueno, ayer estuve leyendo un artículo sobre varios libros extraños o diferentes del siglo pasado, que tampoco, sí, hace tanto. Y había uno que era cómo enseñarle a tu mujer a llevar la casa, a quedarse viuda. Y era, claro, que enseñarte a cómo llevar las cuentas de casa, o sea, una guía de cómo enseñar a tu mujer llevar las cosas de casa, las cuentas, el ir al banco, cómo se tiene que comportar delante de según qué hombres, estas cosas para si él se moría, porque entonces la mujer no llevaba nada de esto. Entonces, claro, que ahora digamos, ¿no? Es que ellos llevan muchas cosas. Bueno, yo creo que hay que en casa tiene que haber igualdad y tiene
por
que
supuesto.
Ser una pero si sí. ellos llegan a ese acuerdo, es como las amas de casa que lo hacen todo, llevan sí. los niños, llevan todo sí. y ellos en principio no hacen nada más que trabajar.
Sí, sí.
Que
sí.
son 8 horas.
Que trabaja fuera de casa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que a casa
sí.
también se trabaja.
No, claro, pero sí, porque la dona son 24 horas.
Es que es el que
anava a dir. I el que treballa fora són 8.
Exacte, l'habitual és treballar fora i dins de casa,
claro.
Eh?
Sí, sí.
Sobretot la dona.
Sobretot, sí, sí. Tanto que sí.
Sí. Perquè jo suposo, Jessica, que encara que la teva parella sigui l'encarregat de la casa...
Sí, jo faig coses.
Tu no arribes i t'asseus al sofà.
No, eh? A vegades sí, no t'he dit que no, perquè, a veure...
Però sempre toca alguna cosa.
Normalment, clar, jo tinc que fer coses a casa també, perquè és una casa i sempre tens coses que fer, és que jo sempre n'hi ha coses. Per això que no... Que és un... Que jo... Que les parelles han d'arribar a un acord... Pero siempre sale tindra yo de que no voy a ayudarte.
No, no.
Sino,
sí, es que
vamos
paraula...
a hacer las cosas.
Sí. Te ayudo, Oma.
Es que aquí esta frase es una otra. Es yo es que ayudo en casa. No, no ayudas en casa. Tienes que hacer.
Participas, ¿no?
Obligaciones sí. de los dos.
Sí, exacto.
Claro.
Com ho veieu, la Mari Paz?
I... Combine.
Que vosaltres sou una miqueta més grans que la Jessica. Sí. I que
no, no,
jo
lo veo muy bien, ¿eh? Que tiene que
sí,
ser así,
ho veus molt bé, però
sí.
posada la pell del tema que parlem, som conscients de totes aquestes coses?
Sí, sí, jo sí que soc conscient.
Sí?
Y además, yo estoy viuda ya hace 5 años y yo de todas formas lo llevaba siempre yo todo y quiero decir, de las cuentas y todo esto no he tenido problemas porque y no lo, en ese sentido no... Ni estoy frustrada ni nada, muy bien todo.
No se necesita ayuda para sobrevivir e ir viviendo. Estoy convencida.
¿A qué se adreça aquesta xerrada que oferiu, per cert?
Bueno, en principio es para todos y para todas. Y sobre todo contra más abanico de edades y sexualidades tengamos, mucho mejor, porque el debate enriquece mucho más.
Claro.
Segurament, potser m'equivoco, hi haurà més senyores que senyors.
Sí.
També van
dir. No
els interessa el tema, creus? O?
Lo típico es decir, van a ir más mujeres y yo para qué voy, o para que me den un palo, porque voy a ir allí y voy a ser el único hombre y me van a atacar. No voy. Esto es el pensamiento que tienen, y claro, y esto es concienciar sobre todo a ellos, porque este problema lo tenemos nosotras, pero se provocan por los dos. Entonces, el que se ponga remedio no solo por parte de nosotras, como la lucha feminista no ha de ser de las mujeres, ha de ser de mujeres y hombres, ¿no? Existen asociaciones como AIGE, que no, que son hombres igualitarios, se llaman, y ellos luchan por la igualdad y se definen hombres feministas. Entonces, eso es lo que ayuda en verdad.
¿Com cal entendre el concepte feminista? Feminisme, vaja.
Es complicado, porque cuando dices feminismo, dicen, mira, las que no se depilan y queman sujetadores. Esa es la... No sé por qué, pero es la definición. En principio, feminista es que tú luchas por la igualdad de las personas. No quieres la supremacía de las mujeres sobre los hombres, que ese es el concepto equivocado. No es el machismo, sí que se busca la supremacía de los hombres sobre la mujer. En este caso nosotros no buscamos eso, en ningún momento. Simplemente buscamos la igualdad, la equidad. ¿Vale? No queremos ser superiores en ningún momento, sino lo justo, lo que nosotras como personas debemos tener igual que ellos. ¿Vale? Porque vas a un trabajo y por ser hombre cobras más. Haciendo la misma faena. Aquí en Tarragona tenemos un ejemplo de una denuncia que hubo de que había una empresa de limpieza en la que los hombres, haciendo la misma faena que las mujeres, cobraban más. Estaban con una categoría más. Vale, estas cosas existen a día de hoy, por mucho que digan que son cuentos feministas y que lo decimos para... No, existen. Y hay esas denuncias. Existe. Esto es algo que existe y esto por eso hay que luchar. Porque lo que no podemos hacer es que te estén pisando todos los días, vas al trabajo, vas a comprar, en la tele, en los anuncios, hay que estar perfectas, un cuerpo delgado, perfecto, que las niñas vean hipersexualización del cuerpo de la mujer en todos los sitios, que hasta en un diario de por aquí cerca tengas que encontrarte anuncios de contactos de mujeres, esto es explotación sexual, señores. I no podem
però fer. Si, ara a veure, no vull fer advocat del diable, però si una dona decideix lliurement dedicar-se a la prostitució, per què no es pot anunciar?
Porque en este país de momento no es legal. Eso para empezar. Porque pagar por sexo, aunque una mujer lo quiera hacer, es vender un cuerpo.
Es... Sí, amb això d'acord, però llavors on està la llibertat de cadascú?
No, a ver, que ella puede hacerlo.
Si parlem de termes legals o no, és una altra història,
vale.
No? Però vull dir, com a dona, diu, si algú es vol dedicar a la prostitució,
sí,
no?
Sí, podem dedicar.
No pot fer, no?
Però el problema d'aquest país és que el nostre gran problema és la trata de blanques. Només el 4% de la gent que es dedica a la prostitució ho fa voluntàriament. Això són dades reals. La majoria que ho fan... perquè ho volen, no diuen que són prostitutes, són escorts o són o fan massatges eròtics, ¿vale? Ja comencen per aquí. Després, si tu vols, hi ha llocs, però un diari que un nen cada vegada que ve el seu pare amb el diari, cada dia, o sigui, amb mare, cada dia o cada cap de setmana, i obre aquestes fulles, és com algo normalizado. És a dir, jo llamo aquí i tengo sexo. Es algo normal y no es normal, ¿vale? Sí que pues, es un medio de vida para algunas personas, pero así es explotación sexual y ho es y no podem negar-ho. Y es viure del teu cos de una manera que no que, a ver, que en aquest país encara no és legal. Ja parlarem de quan arribi o no arribi al debat, però de moment no ho és. I el que aquest accés tan fàcilment a una imatge d'una dona
però això de l'accés que comentes, l'accés fàcil, ara perquè parlem del diari, però evidentment estem amb l'era digital, vull
sí,
dir
sí.
Que amb internet no cal dir-ho, que apretant un simple botó tens tota la informació que vulguis.
Aquest és el problema.
I més, no?
No, aquest és el problema, i això sí que és problema dels pares. Aquí ja, jo no soc mare ni res, però sí que és problema dels pares. El problema és, i aquí tenim l'exemple de fa 2 mesos, el nen aquest que tenia 12 anys i violava la seva germana, que aquí al País Basc, de 6 anys, perquè ell deia que estava obsessionat amb el porno i volia fer el que veia.
El que veia.
El problema del porno en este país és que és machista. I això és així, eh? Hay porno igualitario i hay porno machista. El porno machista és el que humilla, el que pone a la imagen de la mujer por los suelos i el que son objetos sexuales. Que normalmente ese sexo es el más fácil de acceder a las redes. Un niño 10, 12, 15 años todavía no tiene formada una idea de sexo, y eso lo dicen los psicólogos y los psiquiatras infantiles, no tienen una idea de sexo, con lo cual acceden a esto y esto es lo normal, porque ahora estamos viviendo que en España de media hay 3 violaciones al día, ¿vale? Eso es la media del año pasado, y sobre todo en menores. Pues por esto, por este acceso a un sexo que no pueden obtener de ninguna manera que no sea pagando o violando. Y ese es el problema que tenemos. El problema que hay es este. No es tan fácil como esto.
Però estaràs d'acord que en aquest cas l'educació comença a casa, no?
Sí, sí, sí. No, és que no.
Por supuesto.
Eso que deia, això comença a casa, els pares són els que han de controlar, ja els que han de parlar d'això, des de que tenen 9 o 10 anys, han de parlar d'això... I als col·les, l'educació sexual ha d'entrar. Perquè va sortir fa uns anys i això no es dona a classe. I abans, jo, per exemple, he fet classes de sexologia. I això t'obre portes, perquè tots els dubtes que tens ho pots preguntar. I si no vas a la mare, bueno, perquè jo tinc la mare que tinc, i amb 9 anys m'ho va explicar tot, i cada vegada que tinc un dubte he anat a ella. Perquè m'ha donat aquesta confiança, no?, de dir... Yo soy tu madre, no somos amigas, soy tu madre, pero todo esto me puede venir a preguntar. Pues no hay ningún problema. Pero aquí estas cosas no es fan. No es fan a casa. Y en tabús.
Doncs aquests micromasclismes malauradament existeixen i aturar-los doncs no és una tasca gens fàcil, eh? Perquè
pues no.
Tal com veiem el panorama i que comentàvem que cada cop doncs hi ha més violència, és que és així, no?
Sí.
Però vaja... La forma de lluitar que comentaves, doncs mira, a base de conferències també és una forma de fer-ho, i sobretot doncs aquest boca orella, que també doncs és interessant. Dijous dia 1 de juny, a partir de 7:45 de la tarda, a l'hotel d'entitats d'aquí de Roda de Barà, hi haurà aquesta conferència, com bé comentàvem, a càrrec de Jessica Moya, que ens estava explicant doncs ara també una mica cap on aniria, i a càrrec també de Sofia Acosta. ¿Voleu comentar alguna cosa? Convida a tothom a que vingui, suposo.
Por supuesto, claro. Todo el mundo es bien recibido y ya está. Y pasaremos un rato bastante entretenido. La verdad que sí. Lo esperamos a todos y animaros.
Jessica o Magdalena.
Pues eso, que se animen todos a venir, que es un tema interesante y sobre todo pues que pasaremos un rato agradable y cada uno que cuente sus experiencias, sus vivencias. Sí.
Pues nada, invitar a que vengan a todos y todas, sobre todo a todos, que allí no vamos a morder a nadie, simplemente vamos a explicar y a normalizar cosas que nos pasan día a día y a ponerle nombre a lo que es.
Doncs us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat i esperem que vagi molt bé aquesta xerrada. Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sí.